camins.
Aquesta mini editorial dedicadíssima a Ferran Caldevila, que és fan d'aquest art. El túnel de vestidors li va semblar més llarg que de costum. Tenia a seca la gola i tota la pressió d'un país sencer sobre les espatlles. El seu regne per un últim mate abans de saltar a la canxa. Entre l'èxit i el fracàs va pensar hi ha un Lewandowski de distància. Microconte. Dins del cap de Messi, per cert, per si no ho havíeu captat, que de vegades us costa una mica. Bueno, bona vesprada aquest dimecres 30 de novembre del 2022. Finiquitem el mes de novembre, per fi, arriba ja desembre, demà estrenarem aquest mes tan nadalent, tan entranyable, amb festes a Ràdio Estel, que això ens agrada. I bé, contents d'acomiadar el mes amb vosaltres. Dia 1, després d'un tardón Vicent Sánchez que ens la va jugar una mica, no passa res, coses de la ràdio, ho vàrem solventar amb patiment, però amb dignitat, més o menys, i ens va parlar, el bo de Vicent Sánchez, de còmics, de la seva passió no tan secreta i de l'exposició de la qual ha estat assessor Còmic Somni Història, que podeu trobar al Cosmo Caixa fins al 15 de gener. Val molt la pena. Jo aniré, segurament. Quin dimarts, nois, vam tenir ahir. Dia 1 també després de Rosario Santamaría, que era dimarts i que ens va portar, com sempre, el seu granet de sorra amb actualitat i entrevista sempre interessant sobre el món de l'empresa. Si voleu recuperar les coses que passen a la ràdio nocturna, ja sabeu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram pilotats per Maria José Mendoza, una persona que mai té un no per resposta, té un però què t'has cregut? Un no, no et diu, però què t'has cregut? Això sí. Els nostres comptes de Twitter, recordeu, @caminsestel, a Instagram, caminsestel. Tenim també una aplicació Radio Estel oficial per tenir-ho tot a la mà sense excuses i una pàgina web radioestel.cat. Ah, i tenim també una marca de cafeteres de càpsules Radio Espel. Això es diu, eh? What else? Avui, dimecres, dia de reflexió sossegada al Camins. Després de les notícies, rebrem l'Àngel Miret, ja corre per aquí, per cert, que ens portarà, com sempre, el seu recull de novetats socials, espirituals, diferents, i també la seva columna d'opinió. I a la part final del programa ens posarem exquisits, subtils i delicats i farem una mica de màgia. Ja hem fet una mica a l'entradeta, de manera molt amateur. Moltes ganes de tornar a saludar i rebre Alberto Gómez, que ens portarà una tercera edició del seu món de microcontes, avui amb contes elegits i amb un tema central, les absències. Amb tota aquesta teca, que no és poca, des d'ara i fins les 9, la Macedònia 2.0, segona temporada, arribar és fàcil, mantenir-se un miracle, però de moment, i tot esperant l'EGM, no ens fan fora. Ho enteneu, eh? Jo tampoc.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Tenim ganes d'escoltar a Àngel Miret, de les seves notícies, de la seva visió. Vinga, minuts d'angelologia de la branca miretiana. Ground control to
Major Tom's. Camins. 7, 6,
commencing countdown, engines on. De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel. And may God's love be with you.
Gairebé 17 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Àngel Miret, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Espera que t'obrirem el micro, Àngel, ara. A veure, bona vesprada.
Bona vesprada.
Ara has entrat amb tota la força habitual.
Vinga.
Escolta, moltes gràcies per estar amb nosaltres de nou. Què tal l'experiència amb Pere Juventí Balcells la setmana passada?
Doncs bé, home, bé, home, professional, tenim un... i tant.
I és jove, eh? I
el ben tio, jovenet, ben jovenet.
El tio controla, eh? Molt
sí,
bé.
Sí,
mira,
sí,
està
sí.
Bé, perquè així sé que puc agafar-me un dia personal.
Ah, això mateix.
O
si no, sempre se'l pot promocionar una mica.
A ell?
A ell, a ell.
Ai, sí, ai, bueno, ai, li va costar deixar-lo, eh? Em deia, no, tranquil, si necessites més dies, el que calgui, perquè el camí ens enganxa. Això és una cosa que ho hem d'advertir. Ja sabeu que Àngel Miret ens visita molts dimecres per oferir-nos aquesta columna d'opinió, aquell recull de notícies particulars que a ell li han cridat l'atenció. A partir d'aquí desenvolupem reflexions. Sempre és molt interessant el que ens planteja l'Àngel i tenim ganes d'escoltar-lo. Sabeu que la dinàmica és que m'envia els temes de manera esquemàtica, cap al migdia normalment, i a partir d'aquí desenvolupem. El primer tema, Àngel, si et sembla, que m'has enviat avui, m'interessa molt, Es diu un decàleg per als polítics. Jo crec que aquí tindrem tema per reflexionar prou.
Doncs sí, mira, perquè és que aquests dies estic confós, estic atordit, estic amoïnat, digue-li el que vulguis, posa els adjectius que estimis convenients,
sí,
en relació a l'espectacle i al gallinenc que s'està convertint al Parlament espanyol, el català també, però aquests dies potser segueixo més intensament la realitat del Parlament espanyol.
Aquest matí estaven en directe el Pol Marçà en el matí a Radio Estel, estava punxant la senyal des del Congrés, i li he fet un WhatsApp i li he dit: esteu retransmetent els Estats Units-Iran? Perquè semblava una guerra, allò, eh? A més, amb un forofisme, Àngel, aplaudiments, crits, una cosa que a mi em crida molt l'atenció.
És francament ridícul i decebedor. Bé, total, que ja et dic, jo estava aquests dies en aquest estat de confusió mental i mira, vaig posar a escriure un petit decàleg, que no és res, un decàleg de comportament pels polítics, que estic segur que podria subscriure qualsevol i qualsevol persona que senzillament tingui un punt d'educació i un punt de sentit comú. I doncs, si et sembla, els passo a dir...
Vinga,
doncs,
a veure, anem
ja veuràs,
en calma.
Ja veuràs com són coses del més normal i que quasi bé ens valdrien a tots per la nostra vida ordinària, la nostra vida social.
A veure, perquè segur que té molt sentit comú i inclús podem fer-los arribar, d'alguna manera, enllaçar aquesta secció al Parlament i que prenguin nota, escolta.
Va, mira, primera, reconèixer... Jo sempre m'oblico a mi mateix això. Sempre reconèixer que puc estar equivocat.
Ho sabem.
O sigui... I, per tant, poder rectificar quan calgui, o sigui, quines siguin les teves conviccions, en algun moment donat, a més, que tots tenim una experiència pròpia que a vegades ens hem equivocat. Per tant, aquesta dita, pensar que podem estar equivocats, neix no solament de la intel·ligència, sinó també de l'experiència.
Jo crec que disculpa, que és que m'interessa molt aquest punt. Jo crec que, en general, a la vida, a la gent li costa admetre un error. No entenc massa per què. Perquè al final reconèixer un error és ser honest, és apropar-te a l'altre, és considerar-te a tu mateix com una persona humana, errare humanum est, no? Diuen. I a la classe política encara els hi costa més. És com si d'alguna manera ensenyessin una feblesa que no sé quina por tenen a ensenyar-la.
No sé, és difícil de conèixer tot plegat. Però mirarem a la segona.
Vinga, va.
Perquè si no arribarem a les 10. Diu, els altres grups polítics són adversaris, no enemics a combatre. Uh-huh. Això vol dir que el diàleg ens enriqueix perquè ens permet obrir noves perspectives, sí, veure els temes d'una manera amb un enfoc diferent,
sí,
i d'això se'n diu democràcia. Bueno, per tant, adversaris, no enemics.
I concepte que jo crec que s'ha de tenir molt a punt ràpid, molt bàsic en la política. La política és l'art d'estendre ponts, no? De connectar amb l'altre.
I per tant, anem al tercer, ja veuràs que s'enllacen tots molts, sí, és no buscar la destrucció de l'adversari. En una societat plural i democràtica, els parlaments i les institucions en general públiques han de reflectir la pluralitat de pensament que existeix en una societat. Uh-huh. Si no, anem als models de dictadura, que són aquells models en els quals hi ha un sol pensament, una sola idea sobre com construir, sobre com organitzar la societat,
sí,
i aleshores trobem ridículs. Per exemple, jo, un dels temes que he pensat una mica en aquest sentit,
sí,
és allò del Donbass, que ha passat fa 4 dies, que fan una mena de referèndum sobre si volen integrar-se a Rússia, i més del 99% diuen que sí. Jo dic, home, és que això és impossible. No. Sí, a la meva família, que som uns quants menys, quan discutim sobre el menú de Nadal i ja no hi estem d'acord uns i altres...
99% seria fort
que coincidíssim. I per tant, esclar, que el 99% de... En fi, bé. L'altre, no mentir i no enganyar.
Aquí ho tenim complicat.
Això és la moda actual, no? Però sense anar a les barrabassades trumpistes, sí que, per exemple, aquí a casa nostra, jo cada vegada que a les eleccions em quedo parat quan prometen a les eleccions habitatges socials de no sé quants milers, inversions milionàries, i dic, home, però si això per què ho diuen? Si ja saben que no és veritat. És a dir, quan tu dius que Barcelona és igual o Catalunya construiràs 30.000 habitatges socials, ja saps que no és veritat. I entre altres raons, per exemple, seguint amb el tema de l'habitatge, perquè resulta que per fer uns habitatges necessiten uns anys i un mandat és de 4 anys. Uh-huh. Per tant, no ens...
A mi una cosa que em crida molt l'atenció en aquest sentit és que avui en dia la hemeroteca, avui en dia i des de fa molts anys, la hemeroteca està present. És molt fàcil consultar unes declaracions, un entrecomillat de qualsevol polític. I de vegades es fa a les xarxes socials i altres mitjans diuen, mira, està fent una cosa que va dir fa tal X anys que no faria mai. Però això, en aquest país no passa res, eh? et pots contradir perfectament que la vida sigue, absolutament.
Mira, fa quatre dies un exemple d'aquest, que no és greu, però nomenen un conseller d'universitats,
sí.
I accepta, és un senyor que té 76 anys o 77, i li passa en un àudio de feia res, un any, on te li diuen, vostè té intenció de seguir la política? De cap manera. Vostè sap l'enteniment, jo tinc una edat ja, i a mi em toca fer altres coses que no són estar a la primera línia política. Bé, doncs al cap d'un any li ofereixen una conselleria i allà
està.
Vinga, respectar la intel·ligència dels ciutadans.
Bueno.
Això és un altre dels temes que a mi em preocupen. Sovint em tracten, ens tracten com a menors d'edat. No ens expliquen coses que passen, això que deia, ens prometen coses impossibles, ens oculten informació... En fi, amb el tema de la Covid hi ha hagut bastant d'aquest tema, no? Ens tracten com a menors. Per tant, no. Escoltin, vostès són representants nostres, no se'n riguin de nosaltres. L'altre essencial... Utilitzar bones formes, no insultar.
Home.
Utilitzar un llenguatge correcte. Mira, es pot ser molt dur i incisiu sense arribar a l'insult. El Parlament no ha de ser una taverna. Mira, perquè a més els parlaments han de ser una mica reflex de la societat. I en aquest moment el Parlament, si més no aquests dies m'ho ha semblat, la mitjana d'un Parlament que hauria de ser exemplar està per sota de la mitjana dels ciutadans del país. Déu-n'hi-do, sinó que... Això no pot seguir així, perquè és que s'ha convertit en un espectacle grotesc en el qual quasi bé seguim tots, diguem-ne, per veure qui la dirà més grossa. No pot ser.
T'escolto i després faré una reflexió que m'ha
apuntat. No, si la vols fer ara.
No, jo la reflexió que faig, algunes vegades que he llegit sobre política, la política actual, que per mi té un nivell, doncs, molt, no sé com dir-lo...
Discret, diguem-ho educadament.
Siguem elegants, discret. I, clar, he llegit reflexions sobre per què no tenim gent de nivell a la política. Jo crec que, en aquest sentit, és un peix que s'ha mossegat la cua, hi ha un cercle viciós, és el que jo alguna vegada he llegit a analistes, i s'ha desprestigiat de tal manera que, normalment, la gent molt capaç no vol participar d'aquest circ. I marxen a fer activitats privades normalment a l'empresa. La gent molt capaç. En aquest sentit, he dit més d'un cop que la política s'ha convertit en una cosa que s'hereta. És una tradició gairebé familiar. El meu pare era polític i, per tant, es va passant aquesta tradició de pares a fills o similars. I la gent de nivell no vol participar i, per tant, aquests llocs polítics, que és increïble perquè estem a les mans d'aquestes persones, d'alguna manera... Doncs és gent que no dona la talla més alta respecte als seus respectius càrrecs.
Doncs sí, jo crec que és un dels motius, n'hi ha d'altres, però aquest és un dels importants. Segueixo, diu, no utilitzar les institucions de tots per interessos partidistes. Per exemple, el que està passant en el Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem i el Consell General del Poder Judicial és una cosa inconcebible. Jo que sóc jurista, és dels temes que entenc que molta part de la ciutadania no acaba ni d'entendre ben bé de què va aquesta pel·lícula. Però que els màxims representants de la justícia, del poder judicial, un dels tres poders de la democràcia, incompleixin ells mateixos de forma reiterada les pròpies normes que teòricament els haurien de regular, senzillament, i per dir-ho en plata, perquè tots volen col·locar en aquests espais de poder jutges i magistrats que siguin de la seva corda política amb la intenció de que les sentències els afavoreixin també els seus propis interessos.
És que a més
de jutjat de guàrdia. I són els que després a tu, si has comès una infracció o un delicte, et posaran una sanció, una multa o fins i tot a la presó. I ells... no compleixen les seves pròpies normes.
És que, evidentment, això podria ser una idea que després sigui complicada portar a terme, però és que ho hem vist de manera flagrant. És que
succeeix. I reiterada, portem anys així.
I reiterada.
Mira, programes clars, realistes i que abordin els problemes reals. Jo crec que últimament això passa molt també aquí a Catalunya, però veig que també l'ha estat cada vegada més amb altres temes, que no són el clàssic d'aquí del país, que és utilitzen temes emocionals. Temes d'aquests que tots ens afecten el cor, que ens afecten... I, per tant, surten de la realitat perquè amb aquest tema ens distreuen. I, aleshores, els problemes reals doncs queden una mica en segon terme perquè les portades els ocupen els temes emocionals.
Bueno, això és sensacionalisme.
Absolutament. Una altra, transparència, explicar les raons de les decisions. Mira, se m'ha acudit un tema d'aquí a Barcelona que jo no acabo d'entendre i veig que molts ciutadans que els hi pregunto tampoc.
A veure, quin és?
S'està aixecant mig Barcelona. El carrer Consell de Cent i tal i qual. Jo no he vist exactament on s'ha sotmès a debat aquesta reordenació de Barcelona, uh-huh. aquesta reordenació que jo no tinc capacitat en aquest moment per dir si és bona o dolenta, però no se'ns ha explicat res. S'han explicat quatre cosetes tòpiques sobre l'ecologia, les illes verdes i no sé què, uh-huh. però s'està fent una transformació de la ciutat que afecta molts ciutadans i que jo crec que hauria de ser motiu d'un debat públic, un debat en el qual tothom pugui dir-hi la seva, i s'està reordenant Barcelona com no s'havia fet mai, sense que ningú sàpiga, o si més no, la ciutadania ordinària, no sabem ben bé quins són els objectius finals, amb quins pressupostos es fa, etc. Mm-hmm. I mira, l'últim okay. és un de molt greu. I aquest em preocupa moltíssim perquè s'està passant molt aquests dies, que és deshumanitzar l'adversari. Al principi dels grans pogroms, el principi de les grans violències contra ètnies és que el teu enemic barra adversari no tingui la condició ni la categoria d'ésser humà, o tingui la mínima possible. Quan hi va haver les grans massacres entre els Hutus i els Tutsis de Ruanda, uh-huh. les estratègies prèvies a la gran matança que es diu que va ser d'un milió de persones, va ser els mitjans de comunicació d'uns i altres que van deshumanitzar a l'adversari.
Bueno, és el que m'he escoltat tantes vegades, a veure, és un exemple extrem, però és el que em ve a mi a la ment, que els nazis no consideraven els jueus persones, sinó animals, rates, pràcticament.
Efectivament. I això és el que ha passat sempre històricament, entre els comunistes amb els feixistes amb els comunistes, etc. I acabo dient dos cireretes que també em permeto donar Vinga. De consells a l'esquerra i a la dreta. Mira, a l'esquerra, dils-hi, la dreta pot ser democràtica, tal com ho és com hauria de ser l'esquerra. No és necessàriament hereva del franquisme i el feixisme. O sigui, ja està bé de confondre contínuament els termes. I segon consell, no es pot pretendre tenir una superioritat moral sobre la dreta que no se sap ben que es fonamenta, però molt sovint em dona la impressió que representants polítics de l'esquerra parteixen de dir jo sóc millor, jo tinc una superioritat sobre tu, ètica i moral. I a la dreta, l'esquerra no és necessàriament ni terrorista, ni filoetarra, ni partidària de les execucions, sinó que és una forma d'entendre la societat. Segon, la dreta no es pot apropiar de la seguretat. La seguretat és un bé de tothom, no només de la dreta. Mm-hmm. I tampoc la dreta no es pot apoderar d'una cosa que a mi no m'agrada massa, però que l'he de dir, del patriotisme, de l'estimació al país, diria sí. jo. No? O sigui, també consideren de que això, que el país és com seu. No? El patriota ha de ser naturalment de dretes. I amb això acabo.
Jo podria afegir coses perquè tot el que
tant,
has dit,
ja
has dit que em suggereixen.
He dit el decàleg perquè podia
és
haver estat 20 punts més.
M'ha agradat moltíssim, però en aquest cas no diré res més. Diré Àngel Locuta, causa finita, interpreto aquí la dita, i fem una pausa ràpida de publicitat i encara tenim uns minuts per rematar un parell de temes amb Àngel Miret. Tornem de seguida.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, Tortosa, 90.1.
Camins.
Una de les coses que sempre m'agrada més, que sempre he tocat, és la crònica negra, els crims. Però els crims cutres.
Amb Rafa Sanahuja.
Escolta, podries venir aquí a explicar-les. Aquí estem al teu servei.
Propagando, no? Doncs mira, ho pensarem. Va.
Va. Pues queda oberta la possibilitat de que Santi Jiménez ens vingui a explicar Crònica Negra.
I altres persones que expliquen coses.
Tres minuts que passen de dos quarts de nou. Estem en negociacions, eh? M'escoltem amb Santi Jiménez. Continuem amb tratatives. Jo crec que la cosa pot arribar a bon terme. I se m'informa des de la peixera, l'equip del programa, que està a tot arreu. Diu que, de moment, Argentina 0-0, el seu partit, contra... No. Ui, te dic que... És que m'ha dit, vols que escoltem la ràdio argentina? Dic, no, la tirem, que tenim pocs minuts a la Mangel i aprofitem-nos amb ell. Però, de moment, Argentina 0-0, però jugant molt bé el combinat de Lionel Scaloni. Ja saps que són molt profútbols aquí, Àngel, no passa
res.
Anem cap al següent dels temes, aprofitem el temps amb tu també. El mercat de treball dels joves. Està fotut, imagino?
Sí, està fotut, però abans de parlar de l'oficina, volia fer una introducció, per tant, lligo dos o tres temes, que se'm va acudir aquest dia sentint declaracions de l'Elon Musk, l'home més ric del
Tesla,
món.
Tesla, Twitter, tenim a tot arreu aquest home.
I aquest home que presumeix d'haver treballat durant molts anys de la seva vida 120 hores a la setmana, que vaig estar intentant calcular quan era.
Igual no hi ha tantes.
No ho sé, però són moltíssimes, no? Vull dir, això. Bé, i que deia que fins i tot dormia en el terra del despatx.
Sí.
O sigui, aleshores ell, amb aquesta reordenació que està fent de Twitter, que ha acomiadat a la meitat de la plantilla, els altres els ha dit que haurien d'assumir condicions laborals extremadament dures.
Ah, és veritat?
Això, sí, bueno,
molt dures. Aquí heu de venir a donar-ho tot,
sí,
i tal.
No sé, doncs jo estic, soc molt contrari a això. O sigui, la feina és un instrument de realització de les persones, però també és una... ha de deixar espai a la realització personal. I això m'ha fet pensar, lligant, per això deia que eren temes lligats amb el gran abandó, que també va començar als Estats Units, que és aquesta realitat que ha impulsat a moltes persones a deixar llocs de treball molt ben retribuïts, però amb molta dedicació,
sí,
amb un esforç absolutament, no sé si tan demencial com les 120 hores, que això ja em sembla absolutament fora de lloc.
És cert que Ferran Capdevila, que està a totes, està a Argentina, està el que dius tu, 17 hores al dia... per arribar a les 120, si treballa també dissabte i diumenge, 17 hores al dia.
Doncs fixa-t'hi, o sigui que li queden just 8 hores, que deuen ser, no sé, una per anar
al bany, dinar algo, dormir al despatx,
i 4 o 5 hores per dormir. Bé, això si ho fas durant un any, doncs està molt
morts.
Bé, has donat tot i
morts,
ja està. I aleshores, doncs, contra aquestes teories de l'Elon Musk aquest, que comença a ser un perill pel planeta, aquest home, doncs hi ha les teories del gran abandó, i no teories, sinó una realitat que fa això, que moltes persones comencin a deixar aquestes feines de tanta dedicació, insisteixo, per més diners que guanyin, perquè volen tenir una vida familiar, cultural,
sí,
fer de voluntariat, etc. Això es comença a notar també a Europa i a Espanya. I jo puc parlar de l'experiència d'alguns fills meus, jo tinc fills...
Sí.
Quants tens?
Tres homes.
Sí, sí.
Vale.
I algú d'aquests fills, que ha tingut, alguns d'ells tenen feines relativament importants en el mercat de l'empresa i tal, i han renunciat a càrrecs molt ben retribuïts, molt importants, perquè han fet aquesta reflexió de dir, no, la vida es viu només una vegada, i aquesta vegada que vius l'has de viure amb aquesta intensitat i amb aquesta realitat que és... multidisciplinar, que no va abocada només als espais, diguem-ne, de tipus laboral. I si alguna vegada o d'alguna cosa m'he de repetir la meva vida, Rafa, i ara que tinc nets ho visc amb molta intensitat,
sí,
és el fet d'haver treballat massa. Alguna vegada hi he pensat, dic, no estic satisfet, si alguna cosa faria diferent a la meva vida seria treballar menys.
Mira, és una reflexió molt interessant. Els mitjans de comunicació, normalment la gent, i la ràdio especialment, segurament, tots els mitjans, jo crec. És una feina molt absorbent, que també normalment es fa de manera molt passional i per tant et deixes portar, però jo les persones que he conegut amb més experiència radiofònica, sobretot, tothom ha dit el mateix. Mirant la vista atrás, crec que he fallat justament en el tema familiar. He deixat de banda la família pel treball. O sigui, que quan arriba el moment una mica del crisol de la vida, sí que és cert que normalment aquest exercici la gent el fa.
Sí, però ja dic, no només en l'àmbit familiar, sinó que és general. És a dir, a la vida hi ha moltes coses.
També personal, exactament. Sí.
El Déu Nostre Senyor ens ha donat tot un món, i aquest món el podem descobrir, no, o l'hem d'intentar descobrir a la mesura que puguem, que també hi ha la cultura, la bellesa, l'art, en fi. Bé, aleshores, tot sí, això s'ajunta...
Els joves.
De que els joves, hi ha hagut un informe ara d'aquests darrers dies del Consell de la Joventut i d'Oxfam Intermón, que, clar, ens parlen a més d'aquestes dualitats, enormes exigències, però d'altra banda els que estan més situats, la gran sortida, la gran escapada, noi, unes dades que et deixen una mica parat. Jo, francament, no me les imaginava de cap de les maneres. Per exemple, des del 2008, l'augment de sou ha estat el doble entre la població general que entre els joves de 25 a 35 anys. Uh-huh. El doble.
Déu-n'hi-do.
El salari dels més joves de 25 anys i els de... és de 1.207 de mitjana. Però, en canvi, un 24% dels joves d'entre 16 i 29 anys estan en risc de pobresa o exclusió social. Un de cada quatre. Déu-n'hi-do. O sigui, això quan anem pel carrer potser no ens n'adonem, però quan vegis joves d'aquestes edats, de menys de 30 anys, un de cada quatre estan en una situació de possible exclusió social. I la dada que més m'ha deixat garratibat, sobretot en comparació a Europa, a l'atur. Els joves d'entre els 16 i els 19 anys, perquè no tothom està estudiant carrera universitària.
Home,
no? Perquè és que al final, segons quins entorns, quan dic aquesta dada em diuen, escolti, però què fa aquesta gent? Doncs que a partir dels 16 anys es pot treballar.
Sí.
Hi ha un atur proper al 50%. 50%. D'aquest 50% es nodreix el que després n'hem dit ninis, que diuen ni treballen ni estudien. Home, però és que potser no poden estudiar perquè no estan capacitats o no tenen, en fi,
recursos,
recursos. Sí. I treball, compte,
és molt complicat.
Que resulta que el 50% estan en atur, i no tots deuen estar a l'atur perquè els hi sembla. I ultimíssima dada, també, que aquesta és més tradicional d'aquí, però que cada vegada... Ah, bé, perdona, aquest 50%, si el comparem amb la major part de països europeus...
Sí, com queda la cosa?
Estan al 12,5%, o sigui, 30 punts menys que Espanya.
Déu-n'hi-do. És molt, eh?
És moltíssim. I l'altra dada, en fi, que aquesta potser també obeeix a raons de tradició llatina, no? És que els joves espanyols no s'emancipen fins als 30 anys. És a dir, fins als 30 anys viuen o casa els pares o supeditats econòmicament i absolutament pels recursos de la família. En
això,
aquest cas, concretament, això, dels pares.
Al llarg dels anys, aquesta edat d'emancipació s'ha anat retrasant de manera...
Això té molts problemes, a més, ja et dic, perquè una qüestió és de dir, no, això és el caràcter llatí, les vinculacions familiars tan diferent a les anglosaxones i tal. Per cert, 3 punts més que la resta d'Europa. Però això té molts problemes després, per exemple, derivats de la tardíssima data en què les dones tenen criatures, també a Espanya.
Uh-huh. No, és que, evidentment...
Té moltes conseqüències.
N'hi ha connotacions, n'hi ha conseqüències, i afecta a la vida de les persones de manera transversal, aquesta incapacitat. Àngel, ho hem de deixar aquí, se'ns ha escapat el temps.
Doncs
sempre interessantíssim escoltar-te. El decàleg m'ha tornat boig, totes aquestes reflexions sobre, primer, el que és la feina, el seu lloc a la vida de les persones, que és molt interessant. Mira, jo et dic una cosa, tu ja em coneixes. Per mi fer aquest programa de ràdio, entre cometes, no és treball, és passió. Però quan em demanen...
Es nota, eh?
Gràcies.
Es nota que tens la passió.
Tinc la passió i m'encanta, i a més jo he arribat tard a aquesta professió, per tant l'estic gaudint a tope. Però sí que sé que quan em demanen, sempre dic, és una feina, eh? És una feina, jo tinc coses que estan per damunt de fer ràdio. Àngel, encantadíssims, ens retrobarem d'aquí unes setmanes. Amb moltes ganes de sentir...
Parlarem d'un capellà de Burgos.
Se'ns queda aquest
molt,
tema.
Molt, 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 molt curiós.
Molt particular.
La feina que ha fet.
Com un capellà de Burgos sempre tindrà alguna curiositat.
Esperem-vos-ho.
Àngel, mil gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres que anem a publicitat i microcontes, Alberto Gómez, en aquest estudi.
Ràdio Estel.
Al meu país la pluja no sap ploure.
El canvi climàtic asseca els rius. Posa en risc l'abastament d'aigua i la producció d'aliments. Treballem per fer front a la sequera i garantir l'aigua, però cal l'esforç de tothom. Cada gota compte.
La pluja no la controles. L'aixeta sí.
Generalitat de Catalunya.
Coralcar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita-la a Laboratorios Maen Pones o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Coralcar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Pones.
Nen, jo sóc el tren. A veure si tinc sort i arribo tard. Ja m'entens, 30 minutets i m'estalvio el bitllet. No crec que per mitja hora em perdi gaire res aquí al poble. Com a molt, en Francesc explicant per enèsima vegada com va conèixer la Joana.
Amb el compromís Renfe de puntualitat, si el teu tren AVE es retarda més de 15 minuts, et tornem el 50% i el 100% si se'n retarda més de 30. És normal que n'hi hagi que tenen ganes d'arribar tard. Ningú no et dona més. No tots els trens són com Renfe. Renfe, el teu tren.
Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
M'has dit, he portat algun microconte seleccionat? Mm-hmm. Podem fer-lo.
Camins.
Ràdio Estel.
Alberto Gómez, microconte.
Dormida?
Pell de gallina.
Expliquem històries.
Gairebé 15 minuts i arribarem a les 9 de la nit. Alberto Gómez, bona vesprada.
Bona vesprada.
Encantadíssim de rebre. Tinc moltes ganes d'aquesta secció. Perquè les darreres vegades, aquesta és ja la tercera visita d'Alberto Gómez aquest programa, he sortit amb unes sensacions molt maques entre la meva sensibilitat a flor de pell, l'art que tu ens regales amb els teus microcontes, i per tant considero que és una secció diferent que encaixa molt bé aquí al Camins, perquè som una mica gamberros, jo crec que ja ho has detectat una mica, però també tenim una part sensiblona, som els malotes amb part també sensiblona. Per tant, sensiblona en el bon sentit, que sona la paraula...
De fet, aquests personatges al món del cinema, per exemple, triomfen bastant.
Home, perquè... clar. I a la vida. Escolta, Alberto Gómez és periodista, establert ja fa molts anys a Barcelona, cròniques, reportatges, l'heu escoltat a molts llocs, molts programes també, però aquí ve en qualitat de microrelatista.
Microrelatista,
microcontista, podríem dir. Tenir aquest llibre publicat, fantàstic, us el recomano, libros.com, es diu Por un momento, i està ple de... mira, aquest, ara t'explicaré una història. Bueno, no, quan arribi el moment, perquè si no m'avanço als temes.
De fet, aprofito la cunya publicitària que acabes de fer, perquè pels que vegin per les xarxes la portada, és tan maca.
És maquíssima.
La van escollir ells, o me la van proposar, i m'ha encantat. O sigui, van fer una proposta de tres, em sembla, i em vaig enamorar d'aquesta.
Descriu-la una mica, com és la portada?
Bueno, són tres faroles, evidentment és al vespre, no? I per mi genera un munt d'històries que poden succeir, diguem, sota, no?, al carrer, quan estàs allà esperant a veure si...
I a més és una portada que encaixa molt bé amb nosaltres perquè som la ràdio nocturna de la casa. Mm-hmm. I aquí quan sortim sempre, abans o després, tenim les faroles ja enceses i hi ha un ambient de relaxació que poden passar moltes coses, a l'estudi i fora de l'estudi. Sí, i passen, realment passen. Escolta, Alberto, vam quedar que avui parlaríem una mica de les situacions, les reflexions, les sensacions... i tot el que pot donar un microconte entorn a un concepte que jo crec que tothom, si es para a reflexionar, crec que tindrà les seves vides, com és l'absència. L'absència de què, evidentment? L'absència d'altres persones que ens han marcat d'alguna manera, pot ser per bé, per malament, de manera romàntica, de manera amistosa, absències de molt tipus, absències d'amics, absències d'amors que ja no hi són, absències de persones que ja han faltat, que ja han mort. Què ens pots explicar d'aquest món i com ho planteges tu des dels microcontes?
Jo crec que evidentment seria com una mena de tema clàssic, no? per la gent que escriu, el fet de trobar a faltar algú. Deies el cantó romàntic, que evidentment sí que està explotat, no?, amb milers de llibres i de pel·lícules,
aquest
com deia abans.
Aquest és el fàcil, aquest tothom acabem aquí.
Però jo crec que precisament arran de la pandèmia, sí, salut mental, no?, mm-hmm, i determinats temes que crec que teníem tots a dintre han sortit, no?, a flor de piel. I jo crec que ens està costant cada vegada menys acceptar que trobem a faltar algú, tipus pare, mare, no?, una figura, uh-huh, com molt emblemàtica per cadascú o per algú a la seva vida, que ha influït molt, per bo o per dolent, que deies abans, no?, però que com que ha marcat tant i ho tenies allà com amagat, no?, ara, de cop, o mica en mica, anem traient aquest cantó, aquesta influència que hem patit o que hem disfrutat d'una persona que ja no la tenim aquí, no? I, de fet, hi ha molts personatges públics que ho han dit, no? Ostres, és que troba a faltar la meva mare, no? I per quan? No, fa 5 anys. Ostres, i potser mai ho havies dit, no? Uh-huh. I jo crec que és molt bonic el fet de, evidentment, no?, d'expressar-te, de dir obertament que aquí trobes a faltar, i si hi ha hagut, no?, si ens ha faltat una pandèmia perquè tots aquests sentiments surtin, doncs benvinguda, la pandèmia.
Em sembla molt interessant. Sí que és cert que la pandèmia ha vingut a desestigmatitzar els sentiments més profundos, no? La gent una mica ha patit i s'ha tret una mica el complex de dir estic patint, no? Que sembla que si tu dius estic patint, pues que mostres una feblesa o que mostres una cara teva que no serà ben rebuda, tot això. Però després jo vull fer-te una reflexió i si vols entrem en algun dels teus microcontes i juguem una mica què pot donar de si, vull fer-te una reflexió. I és que jo sempre he dit el mateix. Jo tinc uns plantejaments meus propis. Uh-huh. L'absència de les persones sí que és el que pot convertir-se, si tu no la tens una mica treballada i una mica ben canalitzada, en un problema. Però a la vegada és fantàstic, perquè si tu notes una ausència, és que aquesta persona ha ocupat un lloc a la teva vida, un lloc clau, un lloc que t'ha ajudat, un lloc que t'ha complementat, un lloc en, ho parlàvem la darrera vegada, un lloc en què tu t'has sentit com en casa d'alguna manera. De sobte, per mil raons, aquesta persona desapareix i el fet de sentir la seva absència, doncs a la vegada és una mica trist, melancòlic, perquè ja no el tens, i a la vegada és fantàstic perquè vol dir que has viscut bones estones constructives, estones d'amor, de connexió amb aquesta persona, i això és fantàstic poder viure-ho.
Home, hi ha una herència, hi ha un llegat, hi ha una caixa, no?, de records, que evidentment hi haurà moments en què costi, no?, agafar un d'aquests records, però hi haurà altres moments en què puguis somriure, que en teoria és l'ideal, no?, uh-huh, que puguis arribar a somriure recordant a aquesta persona, sigui cantó romàntic, no?, sigui un cantó, diguem, més familiar, no?, de pare, mare, sobretot aquesta figura, no? I jo crec que sí que, de fet, no seríem la mateixa persona sense la influència, sense l'haver compartit tant amb aquesta persona, sigui la que sigui, i que gràcies o per culpa d'aquesta convivència som com som, no?
I a més no hi ha tantes persones que es calen tan profundament. Ara et demanaré que em facis algun tast, algun microconte que giri en torn a l'absència, Alberto, a veure. Un segon que li tirem el piano, que si no, això ajuda a que l'oient es prepari i es posi en situació, va.
Dos marcos sin fotos, perchas vacías y sus llaves. No le hacía falta una carta, lo entendía todo. Ahora.
Dona'm una mica més. Necessito una mica més.
Una altra, vols dir?
Sí, una mica més. Una altra, a veure.
Jo crec que és un canvi de tema, eh?
Ah, vale.
Le encantaría pasar de una sola vez dos hojas del calendario y esquivar ese día, esa maldita fecha.
És un canvi de tema radical, eh?
Sí.
I mira, exemplifica perfectament aquests dos microcontes el que dèiem al principi. Que les persones et poden marcar per bé i et poden marcar per malament també.
De fet, jo crec que això de saltar-nos una data, per a moltes persones ens encantaria, i m'incluyo,
sí,
ens encantaria més d'un any o més, no?, en més d'una ocasió, saltar-nos una data. Perquè saps que aquella data, que aquell dia ho passaràs malament. I dic saltar-nos una data com, em sembla que ho comentàvem l'altre dia, com poder esborrar el número, no?, del mòbil, no? I dius, és que no puc. Per què no pots, no? perquè no pots passar un bon dia quan arriba aquella data, no? Tan, tan especial i que tan de mal.
Això cadascú té les seves coses. Mira, jo em despullaré també una mica. Aconsegueixes que jo metafòricament despulli. De vegades també ha passat a l'estudi, que m'he tret prendes per altres històries que no tenen res a veure amb pijama, segurament. Escolta, a mi em passa una cosa. Les dates no m'afecten, però m'afecten les fotografies. A mi no m'agraden les fotografies. Jo no tinc gairebé fotografies i no m'agrada mirar-les. Em donen mala sensació moltes vegades. Escolta, hem demanat a companys de la casa, en aquest cas a companys que tenen molt a veure amb aquest programa, Carla i Pera, que fan tasques de redacció en aquest programa i de locució, que ens seleccionin del teu llibre algun microrelat i els podem escoltar. Paula, tenim preparat. Per què comencem, exactament? Perquè jo vull dir, vale, per a Juventí Balcells. Per a Juventí Balcells ens ha deixat aquest missatge.
Doncs a mi els microcontes m'encanten perquè crec que resumeixen molt bé l'essència d'un bon escriptor. És una síntesi molt ben acurada del que és una història d'inici a final amb molt poques paraules. I us explico aquest. Era lunes y el tráfico a esa hora le concedía a la ciudad una imagen de tenso hervidero, pero no iba a dejarse llevar, no tenía ganas de perder la sonrisa tan temprano. Iría a pie.
Bueno, yo creo que, mira, aquest microconte, perquè a mi el que m'agrada dels microcontes és que jo em poso en situació. I jo crec que moltes vegades hem dit, bueno, entre el caos que la ciutat segurament m'atraparà, no tinc el cos, vaig fer una passejada.
Que et sentis, no?, a tu mateix. I...
Exactament. És que les passejades, reivindiquem les passejades. L'altre dia va venir un col·laborador, dic, com has vingut, en cotxe, en moto? Diu, no, passejant.
Jo vinc passejant.
Tu també vens passejant, efectivament. Doncs aquest ha estat el conte que ha triat el Pere Juventí Balcells. Tenim també a Carla Buigas, que ha tingut el seu preferit.
Jo crec que és molt interessant tot el tema dels microcontes perquè realment és tot un art, no?, saber crear històries i uns mons molt interessants amb molt poques paraules. A mi, concretament, m'ha agradat molt aquest que diu: no caía en cuántos minutos habría pasado, en blanco, hasta que supo por fin cómo empezar, cómo contárselo.
D'aquest tema hem parlat...
Uf, pell de gallina,
Bueno, perquè més la Carla té aquest punt que ens enganxa. I per finalitzar, i si vols comentem una mica tot, aquesta altra que resulta que jo aquest matí a la meva filla Irene, que estava a casa perquè està una mica refredada, li he dit, Irene, mira, tenim aquest col·laborador que ha escrit aquest llibre, mira't algun relat i em deixes algú que t'hagi agradat. I, bueno, l'he deixat una estona i he anat a comprar i tal. I quan he tornat em diu, no, me lo he leído todo. Es que me ha encantado. Y nos ha dejado aquel mensaje.
Hola, enhorabuena por el libro, Alberto. Me ha gustado mucho. Lo he leído muy fácil y está chulo. Me han gustado especialmente varios microcuentos, pero me quedo con este. Lo necesitaba, sumergirse, despejarse, sentir un profundo silencio bajo el agua y que todo se parase, por un momento, aunque fuera falsa, aquella tregua. A ver qué nos cuenta sobre este momento. Un saludo y buena vesprada.
La meva filla Irene, 14 anys, està aquí. Mira, em fa il·lusió també que surti al programa, no havia sortit mai.
Jo, encantadíssim amb aquestes tres col·laboracions.
Sí.
M'han sorprès, no? Tres molt diferents.
Bueno, cadascú...
I aquest últim en concret és aquesta sensació, quan entres a l'aigua,
sí,
quan necessites entrar dintre l'aigua, quan necessites que tot pari o que tot deixi de... El que deies, no? Una passejada, no? Doncs que tot deixi de sonar fort i que, per un moment, mai millor dit... tot quedi, no?, com en blanc, no? És com quan a la nit quasi estàs a punt de marxar a dormir, ja, no?, no sents sorolls i tal, i apagues la tele, i no, aquells dos, tres minuts cap al llit és...
No, però jo no faig dos o tres minuts.
No sé tinguis la rentadora posada, clar.
Està prohibidíssim, aquestes hores no el suporto. Jo no faig dos o tres minuts, jo faig igual 45 minuts de silenci a casa, que tranquil·litat. Te dic una cosa, m'ha agradat, la meva filla Irene ha triat uns quants microcontes, i després d'haver reflexionat perquè tots eren en aquesta línia de desconnexió. Dic, la pobra deu viure una mica agobiada i jo mateix m'he plantejat, dic, a lo millor he de aixecar una mica al peu de l'accelerador i deixar-li espai perquè igual l'estic apretant massa. Alberto...
Jo et volia comentar també.
Endavant.
Que ara tenim un minut i mig. Que jo crec que podríem posar-li, diem, diferents cognoms, no? Ho hem parlat en aquests minuts. Doncs jo crec que hi ha... inesperades, les que ho canvien tot, llargues, les que se't peguen a la pell, al cor, i les que vindran.
Ui, les que vindran.
Ara llegeixo un microconte.
Vinga, per rematar-lo. Alberto Gómez, microconte.
Amanecía, sin que ninguno de los dos pudiera evitarlo.
Ja està, eh? Punt i final, punt i final. Home, és que el problema és aquest, que cada cosa, cada microconte que em proposes o que llegeixo, al final me'n vaig a un flash de la meva vida, que jo crec que és la màgia del microconte, que tu complementes tota la història segurament des d'una experiència. Més que des de la pròpia imaginació, et retrotau a un flash de la teva vida.
Puc rematar-te, si vols.
Rematam, perquè ja estic mig estadurnit.
Que si me gustaría dejar de echarte de menos, ojalá.
Alberto Gómez, moltes gràcies.
Un plaer.
Recollim, Paula. Déu-n'hi-do aquesta secció que ens posa la pell de gallina. No sé com arriba als oients, jo espero que molt bé, perquè aquí a l'estudi es crea com un vau en l'ambient que està replet d'història i de sensibilitat. Ara estem a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimecres de la segona temporada de Camins, amb un home que es rebel·la contra l'urbanisme feroge cultivant a casa plantes en tiestos, com a rebel·lia em sembla una mica justeta, Ferran Caudevila a la producció, des de l'esquerra de l'Eixample, Carla Buigas a la redacció, Pere Juventí Balcells, la nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza i les nostres xarxes socials, i la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical i buscar una hipoteca barata no la trobaràs, Paula. Ara de seguida, més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Dijous, ja ho tenim això, va mica en mica. I pels del directe que acabeu de passar, una bona nit. Argentina 0-0, Messi, no se podia saber, ha fallat un penal. Ara mateix estan a la mitja part. I nosaltres que ho deixem aquí, però tornarem demà, per tant, ho tornarem a fer. Farem camins, cuideu-vos.